Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Alfred Bosch ha anunciat aquesta tarda que dimiteix com a conseller d'Exteriors. La decisió arriba hores després que s'hagi conegut la destitució del cap de gabinet del mateix Bosch, Carles Garcias, per les denúncies d'assetjament sexual a treballadores del departament. Les informacions han arribat com a conseqüència d'una investigació del diari Ara. Al costat de la secretària general adjunta dels Republicans, Marta Vilalta, Alfred Bosch ha dit que probablement no ha sabut resoldre prou bé ni prou ràpid el cas i ha lamentat la indefensió de les dones que n'han estat víctimes. Canviem de qüestió. Un home de 97 anys i una dona de 88 han mort en les últimes hores pel coronavirus a Catalunya. El Departament de Salut ha informat que s'han aïllat diverses persones a la residència on vivia l'home i que hi ha 23 contagiats nous, entre ells un nadó de 6 mesos i un altre d'un any. Mentrestant, Vitòria ha tancat tots els centres educatius de la ciutat basca pel coronavirus fins al 23 de març. I a l'Ajuntament de Barcelona s'ha anunciat el tancament d'una escola bressol pel mateix motiu, a causa del positiu que s'ha conegut aquest cap de setmana d'una treballadora. Un altre nom propi de l'actualitat d'avui és el de Josep Rull, l'exconseller. Ha sortit aquest matí de la presó de Lledoners per anar a treballar a la Mútua Terrassa i també per fer voluntariat. Podrà ser-hi fora del centre penitenciari de dilluns a divendres, 12 hores cada dia, per aquests motius i en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. Hi han estat detinguts aquesta tarda a l'illa Canària de la Palma 3 joves per una violació en grup a una menor. A la mateixa illa l'agressió va passar durant les festes de Carnaval. 2 dels 3 nois ja han passat a disposició judicial com a presumptes autors d'una agressió sexual a una menor. En aquesta illa Canària, el tercer detingut té menys de 18 anys i serà traslladat a la Fiscalia de Menors. Un apunt cultural, el Teatre Fortuny de Reus acollirà demà a 8:45 del vespre una representació de la Traviata de Verdi amb el cor Amics de l'Òpera de Sabadell, l'Orquestra Simfònica del Vallès i diferents veus sota la direcció de Daniel Gil de Tejada. I recordem que el papa Francesc ha començat a dedicar les misses matinals a partir d'avui durant tota la setmana als malalts pel coronavirus. Els ha recordat especialment en una homilia que ha dedicat a la importància de tenir vergonya per les pròpies faltes i els errors de cadascú. Fins aquí l'actualitat. És dilluns. Ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Radio Estel.
Una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Càritas Catalunya ha felicitat aquests dies el cardenal Joan Josep Omella per la seva elecció com a nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Aquest fet es produïa dimarts passat i com que avui és el primer programa posterior a aquest nomenament, nosaltres, lògicament, com a programa, ens sumem a aquesta felicitació, a aquests millors desitjos que volem transmetre al cardenal Omella, que és, d'altra banda, per cert, el bisbe responsable de Càritas i Pastoral Social a la Tarraconense. En l'actualitat, era Omella membre del comitè executiu de la Conferència Episcopal Espanyola i havia estat, també, president de la Comissió Episcopal de Pastoral Social. Ha estat igualment en altres àmbits de l'episcopat espanyol. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, l'ha felicitat amb una carta en què li desitja que en aquesta nova etapa de servei que comença, el cardenal Joan Josep Omella aporti llum a les situacions de foscor, que transmeti l'alegria de l'Evangeli i l'essència de la nostra fe, una fe que es fonamenta en la caritat, en la veritat i en la justícia. Avui, l'endemà del Dia Internacional de les Dones, Càritas Catalunya posarà aquí sobre la nostra taula diferents testimonis, diferents veus que volen transmetre tot un treball molt transversal, perquè Càritas no és només l'assistència, el rebre una persona que té necessitats concretes, que té el moment de desesperació, moltes vegades, per exemple, de no poder pagar l'habitatge, sinó que hi ha aquella caritat que es manifesta en el compromís de tots els batejats, de tots els cristians, i que va molt més enllà, que moltes vegades connecta amb allò que el Papa Francesc ens diu, la santedat de la porta del costat. És per això que avui, en la primera part del programa, conversarem amb el fotògraf Pepe Navarro, que és un dels més destacats en la fotografia social. Ens parlarà també de diferents projectes socials a nivell de treball caritatiu, a l'aspecte personal i també en l'aspecte de compromís col·lectiu. També serà amb nosaltres Luis Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya i cap de comunicació d'aquesta entitat interdiocesana, i ens endinsarem en tot un programa de vida, com és el de Pepe Navarro. Després de les notícies, ens acompanyarà com a testimoni avui Gemma Bajona, responsable de Càritas Berga, que ens presentarà el projecte Compartim Taula, una reunió de 2 dies a la setmana als migdies que va molt més enllà de donar menjar. És sobretot oferir acompanyament i compartir uns valors i uns ajuts, un capital social, en definitiva. No es tracta de l'assistencialisme, sinó de crear un clima d'amor, que és el que intenta fer Càritas, més enllà de les seves tradicionals ajudes. Això amb les notícies, l'agenda i una mica més. Us proposem que ho compartiu amb nosaltres fins que siguin les 9 aquí a Ràdio Estel. Salutacions avui del Jaume Parra i el Xavi Aguilar a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el mateix Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Com us dèiem, avui comptem a l'estudi amb un dels fotògrafs més destacats en l'àmbit mundial en tot el que és fotografia social. Pepe Navarro, acompanyat pel nostre col·laborador habitual i adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i Comunicació, són aquí ja amb nosaltres. Bona tarda, bona nit ja, Pepe Navarro.
Bona nit.
Gràcies per haver vingut i bona nit, Luis Miguel Luna.
Hola, molt bona nit.
Bé, doncs comencem a conversar, que segur que ens dirà moltes coses interessants, Pepe Navarro.
Doncs sí, la veritat, aprofitem per saludar els nostres oients.
I tant.
I avui, doncs, l'entrevista que tenim doncs, amb Pepe, que ja el presentaràs després tu una mica, doncs, donar els trets, és una entrevista molt pensada per reflectir el que seria una trajectòria de vida compromesa doncs, amb molts pobles, amb moltes persones doncs, que han tingut dificultat. No? Ja veurem una mica doncs, a través de tota la seva extensíssima obra gràfica doncs, com ha estat aquest compromís i com ha estat també la seva transformació personal. No? En Pepe acaba d'arribar fa no res, de Burkina Faso, a l'Àfrica, i llavors, entre altres històries, ens explicarà dues històries molt frapants, amb què ell està molt compromès directament a través de la ONG Aigua pel Sahel, de la qual actualment és voluntari, i també des de fa uns anys, que és una, bueno, una situació que tenen tota una sèrie d'infants que no tenen escola i que hi ha un risc molt gran doncs, de que siguin captats per els fonamentalistes islàmics radicals. També la d'un... També ens explicarà una altra història, que és la d'una migració forçada de persones d'aquest país que estaran en una situació crítica, que si no reben el suport nostre, doncs, evidentment, doncs, veuran en perill la seva subsistència i hi ha un límit, no? Després ens ho explica el PP. És a dir, és una gent que pot passar, està passant una situació molt difícil i que si no hi ha recursos alimentaris ja no comptarem amb ells segurament en el mes de juliol, no? I, evidentment, doncs, no solament és parlar d'aquests dos projectes que ell està ara doncs, d'una manera molt intensa compartint amb altres persones, no?, per aconseguir suport, sinó que també parlarem de fotografia, la seva professió, de solidaritat i d'ètica, que jo crec que són dos elements molt importants dins de la seva trajectòria.
Pepe Navarro va néixer a Barcelona l'any 1954, va estudiar Ciències Econòmiques i Història Contemporània, va treballar en la banca en càrrecs de responsabilitat de l'àmbit de la comunicació i del màrqueting i un bon dia va començar una nova etapa professional i personal com a fotògraf. És autor de més d'una trentena de llibres i ha presentat més d'una vintena d'exposicions. Ara fa poc més de 25 anys, el 1994, va començar la seva col·laboració com a fotògraf voluntari per a Medicus Mundi Catalunya, a Chiapas, a Mèxic, i també a Cap Verd i a Angola. Ha cedit fotografies a organitzacions com ara Pallassos Sense Fronteres i la Federació Catalana d'ONGs per al Desenvolupament. També és col·laborador de l'organització no governamental Aigua per al Sahel, com deia ara Luis Miguel Luna, des de fa anys.
Doncs sí, doncs comencem aquesta entrevista. Pepe, com ens mencionava ara l'Ignasi, tu havies tingut càrrecs importants. Em consta que guanyaves molt bé la vida doncs, a la banca, però de sobte decideixes deixar-ho tot i fer una nova vida. Com va ser aquest procés de canvi?
Bueno, aclariré càrrecs importants. Era membre del departament de màrqueting, que era un departament estrella de l'antiga Caixa de Pensions de Barcelona, que després va ser fusionada amb la Caixa, no? I el canvi no va ser... Lluís Miquel no va ser realment tan sobtat. És a dir, un canvi d'aquesta magnitud genera dubtes i genera por, perquè jo vaig començar a treballar a l'edat de 15 anys i des d'aleshores no he deixat de fer-ho. Quan vaig finalment decidir deixar la feina amb la que havia estat vinculat pràcticament 25 anys, doncs jo en tenia ja la vora de 40. D'alguna manera vaig estar buscant el moment idoni, és a dir, estalviant diners, estant-me de determinades coses que m'hagués agradat tenir, viatges, etc, per arribar a un punt on vaig sentir capaç de fer el pas endavant. Això va ser l'any 93, amb una certa por, òbviament, però molt confiat en que realment la vida em podria arribar a donar la raó. I finalment, doncs, bueno, i per fortuna ha estat així.
Bé, doncs, parlant amb Pepe Navarro, li preguntem també com van ser els seus inicis en la fotografia i en quin tipus de fotografia s'ha especialitzat vostè.
Els inicis, ja ha quedat dit aquí, va ser una col·laboració iniciada amb Medicus Mundi Catalunya a través de la figura precisament d'aquí, el meu amic a la dreta, Lluís Miquel, que aleshores érem tots dos molt més joves i teníem ganes de fer...
Això és ganes, evident, sempre, fa uns anys.
Teníem moltes ganes de fer coses i ell em va convidar, doncs, a això, ja que aprofitant un viatge a Mèxic, a fer un reportatge sobre la realitat social d'una certa zona de Chiapas. Només diré que allò a mi em va colpir molt, tot i que jo ja feia anys que viatjava pel meu compte, estant treballant a la Caixa, jo havia viatjat bastant. Havia fet la travessa de la Tanner Roof, per exemple, del desert, havia fet, doncs, no sé, Turquia amb autobús fins a Rússia, havia fet la Patagònia des de Bariloche fins a Terra del Foc, pujant per un oceà i baixant per l'altre, havia estat diverses vegades a Àfrica de l'Oest, havia estat un mes a Filipines convivint amb una tribu, els Batak, a l'illa de Palawan. O sigui, tenia una certa tirada, això, no? A Chiapas, que va ser una mica el punt de l'inici, i només diré una petita reflexió. Recordo que vaig arribar a un poblet, no recordo ja el nom, i vaig veure dues persones davant d'una porta d'una petita casa, que no arribava a ser ni casa, era com un petit garatge tancada. M'hi vaig acostar, i llavors una de les dues persones estava al terra estirada i l'altra estava asseguda. I vaig dir, què feu aquí? Doncs esperem el metge, no? I vaig dir, espereu el metge, i quan vindrà? Doncs si tot va bé, d'aquí 4 o 5 dies. És a dir, no, acostuma a venir diumenge i avui és dimecres. I què fas aquí? Doncs bueno, jo l'he portat carregat des del poble on vivim, per les muntanyes, hem arribat aquí i hem d'esperar que vingui el metge. I no podem fer més que esperar els 4 dies aquí asseguts a que vingui el metge. I ve sempre, no sempre no ve, perquè a vegades té altres feines i no pot venir. Aleshores, aquella escena, sí, explicada tal qual, i fa molts anys, em va colpir d'una manera realment que vaig dir, no, realment aquest món, si alguna cosa es pot fer per millorar-lo, no per canviar-lo, és pràcticament impossible, però per millorar-lo potser val la pena intentar-ho.
Tu que has tingut també l'ocasió a nivell de professional de conèixer altres fotògrafs de renom, pels que no som uns experts, què us diferencia? Us diferencia, no sé, la mirada, la tècnica?
Sí, aquestes dues coses, òbviament, perquè la mirada és molt personal, la tècnica ja és més comuna, però tot i així la tècnica es pot utilitzar de maneres diverses. Però jo crec que fonamentalment hi ha punts de vista diversos, no? Hi ha fotògrafs que jo qualificaria una línia més estètica, prodigiosos amb la creació d'imatge, i hi ha altres doncs, que donen més importància doncs, a l'ètica, no? És a dir, valoren menys la tècnica, però volen estar molt més presents i en contacte amb una realitat, doncs, o bé per comunicar-la i compartir-la, o bé per conèixer-la de primera mà. Jo, sens dubte, sense renunciar a l'estètica, perquè com a persona llicenciada en història i molt amant de l'art i de la composició gràfica, però sobretot jo valoro molt l'ètica.
Mm-hmm. Quan tu vas començar doncs, amb aquesta estada, doncs, aprofitant doncs, que anaves a Mèxic, va ser els teus inicis, diríem, una mica la base del que després seria la fotografia professional, no? Arriba un punt en el que muntes una exposició que potser és una arrencada de la teva fotografia, Mexicanos en Los Ángeles?
Ah, no, però això és diferent. Dius, Miquel, aquí això ja és un pas endavant, perquè el treball a Mèxic va ser a Chiapas, va ser Mèxic com a tal, no? Aquest Mexicanos en Los Ángeles ve després, és a dir, un cop jo ja he deixat la feina, jo me'n vaig a Estats Units, aprofitant que tinc allà unes amistats, i em conviden a viure uns mexicans il·legals que hi havia a Los Angeles, i jo m'hi vaig estar vivint amb ells pràcticament 7 mesos. Vaig aprofitar per fer uns cursets de fotografia a la ciutat de Los Angeles, i degut a aquesta llarga convivència amb aquesta gent molt humil, que venia doncs, des de Tijuana, creuant frontera fins a San Diego, i després a Los Angeles, vaig arribar a fer una relació molt, realment molt pròxima. Em van agafar molt de carinyo jo amb ells, i em van convidar a participar en tota la seva dinàmica de vida, és a dir, on treballaven, on aconseguien els papers falsos per moure-se per la ciutat, quan tenien fills, quines clíniques els podien atendre, mil històries que ells creaven per poder sobreviure, no? I llavors em van convidar, i allà va ser on realment a mi se'm va despertar la consciència de que a través de la càmera i escrivint, que jo faig les dues coses, doncs podia compartir aquestes vivències d'aquesta gent que sortia, com ara molt surten d'altres llocs, buscant una nova vida i arribant als Estats Units.
Ens acompanya avui a la veu de Càritas Pepe Navarro, que és fotògraf especialitzat en la imatge de contingut social. L'any 1996, ara en fa ja 24, arriba És la Habana. Vostè exposa a Barcelona i comença la seva projecció professional, per entendre'ns.
Exposo a Barcelona? No, Barcelona és el final de la trajectòria d'una exposició que va començar a Aragó, una gran exposició, per cert, eren 150 o 160 còpies, algunes de gran format. D'Aragó va anar a Toulouse, a Chateaudot, una galeria realment molt reconeguda de Toulouse, va estar 2 mesos, i després el que va passar és que jo vaig considerar que, havent voltat ja per llocs, ja es havia vist suficient, un bon lloc per anar a finalitzar l'exposició era a Barcelona. Aleshores, el Pati Llimona va estar d'acord amb exposar tota aquella obra I jo el que vaig acordar va ser vendre tota aquella obra a un preu molt simbòlic, és a dir, cada persona que venia allà es podia emportar una còpia per lo que realment volgués aportar, no estava ni valorada, era totalment voluntari. I amb els diners que es van recaptar, doncs es va fer un xec d'un donant anònim i es va, a través de la Casa de Nicaragua, crec recordar, es va regalar un orfenat de la ciutat de l'Havana. Mai ningú no va saber qui havia fet la donació, però ja van a parar una mica el fruit d'aquella exposició.
L'any següent, el 97, publiques un llibre del qual me'n recordo moltíssim, perquè només que el vas publicar me'l vas passar, i em va cridar moltíssim el títol del mateix. Mm. Niñastros, sí. Que un recull de 80 fotografies d'infants de 12 països del món, no? Tu que has pogut veure i conviure molt amb infants, amb joves, què tenen en comú tots els infants del món, que de vegades doncs, ens sembla que estem en cultures absolutament diferents, no?
Què tenen en comú? Les ganes de viure. És a dir, l'alegria immediata, el joc. Moltes vegades esperen de l'adult, ara mateix, ho tinc molt present, acabo d'arribar de Burkina i és un lloc on jo acostumo a jugar molt amb els nens, perquè no hi ha gaires blancs, no es veuen gaire, menys a les zones que jo acostumo a trepitjar, que és on vaig a fer informes per demandes que hem rebut a la ONG Aigua pel Sahel per fer-los un pou d'aigua potable. Els nens tenen una certa recança, una certa por quan et veuen arribar, perquè no saben realment qui ets, et veuen com una persona molt estranya. Llavors, l'única manera de modificar aquesta actitud és jugar. Llavors, jo jugo amb ells de vegades maneres que no és cap estratègia, és que em neix de dintre, no? I a partir d'aquí es converteix en una autèntica joia. Però si hi ha un fet comú d'un nen de la Índia, d'un nen de Burkina, d'un nen de Sarajevo, d'un nen de Medellín, d'un nen de Barcelona, d'un nen, parlem d'una nena, òbviament, és les ganes de viure.
Uh-huh. Després van venir altres exposicions, concretament La voz del caimán, Fugint de la pobresa, Humanamente posible, o Les voces de l'agua, entre d'altres. Què reflecteixen aquestes mostres?
Bueno, reflecteixen mirades particulars i col·lectives alhora. Són llibres realment molt diferents, tots aquests que has dit, però tenen un fons comú. Jo diria que realment és el desig d'acostar-se a l'altre des d'una perspectiva de proximitat, no de distància. Per exemple, pues, Humanamente posible, que és un llibre meu molt estimat, és un recull de retrats, i cadascun d'aquests retrats el vaig escriure a Santiago de Cuba, totalment aquell llibre, me'n recordo. Cadascun d'aquests retrats té una història, certament d'un foli, que era el meu compromís, no passar d'un foli, on jo explico qui és la persona que vaig fotografiar, o a Angola, o a Bangladesh, o a Sarajevo, o a Barcelona, etc. I explico quina relació vam establir, per què vaig triar aquella persona per fotografiar-la, què vam viure, i en definitiva el resum diria que són històries d'amor. És un homenatge a les persones que fan possible que un fotògraf ho sigui. I sense models no hi hauria fotografia. Normalment aquestes persones te les trobes, els hi veus algun punt d'interès, t'acostes les fotografies i després queden allà i tu te'n tornes a casa i potser tu reps algun benefici d'aquella imatge, o bé perquè la publiques, o bé perquè algú la vol, però ells realment no reben res. Llavors és un homenatge a aquestes persones normalment anònimes que han format part de la meva vida i que jo encara porto molt a dintre.
Recordo un moment molt, molt dur, fa anys, que va ser quan vas tornar de Sarajevo i després vas produir Sarajevo Humano. Vas viure en una ciutat devastada per la guerra i llavors, què vas pensar de l'home, dels seus límits, de la racionalitat o irracionalitat humana?
Em costaria molt d'expressar això, tu ho saps, perquè ja fa molt de temps, però és molt inoblidable. L'estada a Sarajevo, per una sèrie de circumstàncies, era un llibre que editava l'editorial Blume d'aquí de Barcelona, de Leopoldo Blume, i que l'havia d'escriure el José María Mendiluce, que havia estat cap d'ACNUR a Sarajevo durant el tema del Seig, no? Però ell se'n va desdir i jo havia d'anar allà com a fotògraf. De fet, jo ja havia arribat uns dies abans que ell, ens havíem de trobar allà, ell era el responsable de la part textual i de la fotografia, però ell va dir que no hi anava. Aleshores, l'editor, per telèfon, em va dir: Pepe, estàs sol, tu mateix, fes el que calgui, però hem de treure el llibre. I jo vaig assumir els dos rols, els rols d'entrevista i fotografia. Se'm feia molt feixuc, primer perquè no parlo serbo-croata, llavors vaig contactar una persona, un estudiant, Nedim, me'n recordo, ella traduïa el seu quadre a l'anglès i jo, quan les persones parlaven anglès, les feia directament a les entrevistes i no les feia ell. I jo, molt desorientat, vaig començar a sortir al carrer d'una ciutat que estava absolutament desbastada per la guerra, s'havia firmat Dayton feia molt poc, i la primera persona que vaig entrevistar va ser una persona que havia begut molt un parc, el que es diria una persona que està totalment èbria, i em va explicar pues, bueno, la seva visió de la guerra, de la destrucció i de per què ell estava en aquell estat anímic, no? A partir d'aquí vaig començar a conèixer persones joves, altres no tant, que em van ajudant a aprofundir en el tema, fins que vaig acabar entrevistant el president del govern i els líders de totes les diferents religions, doncs que durant tants anys havien demostrat una capacitat de convivència extraordinària que feien de Sarajevo una ciutat plenament multicultural, tot un exemple, no? Líder doncs, de la religió islamista, ortodoxa, jueva, cristiana, catòlica, etc. No? I va ser, el resultat va ser aquest Sarajevo humano. El que vaig viure seria incapaç de repetir-ho aquí. Al tornar a Barcelona, pràcticament 4 mesos després de l'estada, em vaig derrumbar. Va ser l'únic lloc que realment jo em vaig derrumbar ja a Sarajevo. Vaig aguantar perquè havia de fer la feina. A l'arribar aquí va coincidir que em van convidar a fotografiar un concert de música al Pirineu, Festival de Pirineu Sur, on uns grups cubans, país amb el que tinc molta afinitat, perquè hi he viscut anys, estava allà i... I ho resumiré dient que de sobte vaig veure tot aquell jovent, l'alegria de la gent que estava seguint el ritme de la música, bevent, ballant, i jo vaig desmuntar l'escenari, jo estava allà per fotografiar, em vaig desmuntar i vaig posar a plorar i la càmera va caure al terra. Va ser com un xoc, és a dir, no podia dins meu acceptar que venia d'un món on tot era destruït, on es feien autèntiques barbaritats, on s'havien fet les coses més inimaginables que jo podia arribar a pensar, i de cop i volta veure que l'altre món estava content i alegre. Una part de mi es va trencar.
Mm-hmm. Ets un home també de ciutats, Pepe. No?
Sí.
Estem parlant de Sarajevo. Hi ha una ciutat molt especial també al teu cor, que és Medellín.
Molt, molt, sí, sí. Jo ja sóc quasi colombià. Sí, sí. Medellín va ser un treball magnífic que vaig fer ara fa 4 o 5 anys, perquè l'Ajuntament de Barcelona havia iniciat uns protocols d'amistat amb Medellín, no? Hi havia una mena de transmissió de know-how, de coneixements de la ciutat de Barcelona a la ciutat de Medellín, que es volien endinsar amb determinades actituds, campanyes, estratègies de captació de turisme i d'interès de visitants, perquè volia deixar enrere aquesta gran llegenda negra que arrenca amb el tema del narcotràfic, no? I allà em van proposar fer un llibre. Vaig estar treballant-hi entre una cosa i altra pràcticament un any i pico, i va néixer a Medellín, que estàs en el cielo. Vaig recórrer tota la ciutat abastament, lo bo i lo menys bo, i a partir d'aquí, doncs, bueno, tinc gran amistat amb la ciutat, torno sempre que puc. Ara fa uns mesos que he vingut de fer un treball a Colòmbia, i si tot va bé, aviat hi tornaré a fer un altre.
Seguim repassant la trajectòria de Pepe Navarro. Des del 2003 comença a publicar llibres sobre Barcelona. Barcelona Reina Mestiza, Barcelonins, Barcelona Colors, Nuevas Barcelones, Barcelona Particular... Quina és la Barcelona que vostè ha retratat? Què s'hi pot entreveure en les seves fotografies?
De tot, perquè Barcelona, doncs, com totes ciutats, és absolutament plural. Jo sempre he defensat que una ciutat, per ser creïble, com la de Medellín, per exemple, és a dir, si tu fas crèdit a les opinions dels responsables polítics de la cultura, has de fotografiar ciutats, doncs, que realment s'avenen amb un concepte de ciutat majestuosa, màgica, perfecta, neta, allò absolutament impecable, no? Però jo defenso que les ciutats, per ser creïbles, han de mostrar llums i ombres, perquè hi són, i existeixen. Això sí, tractant d'evitar posar l'èmfasi massa en un punt o altre, no? Uh-huh. Llavors, les meves Barcelones, doncs, les més lliures, reflexen una veritat més clara, i les més oficials, entre cometes, reflexen una persona més estètica. Jo, a part de fotògraf social, soc fotògraf d'arquitectura. Fa molts anys que m'hi dedico. Soc autor, per exemple, del llibre de la Sagrada Família, de l'Alhambra de Granada, de la Torre Agbar. Soc l'autor del llibre del Parlament de Catalunya, del Palau del Parlament, etc. No? I llavors aquests llibres, pues, em permeten donar una mica més d'èmfasi a l'aspecte tècnic, i en canvi quan surto al carrer el que més busco no és tant això, sinó l'aspecte més social.
Déu-n'hi-do, l'aportació sí. Que ens està explicant avui Pepe I Navarro, i el seu cor i la seva ànima també a l'Àfrica. N'hem parlat ja, Burkina Faso sobretot, no? Què el va portar allà?
Burkina Faso i aigua pel Sahel per mi és un binomi totalment indissociable. És a dir... De nou, apareix aquí com a figura capdalt aquesta persona que està aquí a la meva dreta.
Luis Miguel Luna.
Amb un cabell més blanc, que quan el vaig conèixer queda totalment negre. I jo li vaig preguntar, recordo que em vaig adreçar amb ell, escolta, Lluís, m'agradaria col·laborar amb altres ONGs, a part de Medicos Mundi, que tinguessin, doncs, allò realment una necessitat d'algú que els pogués recolzar. Les grans normalment estan cobertes, no? Les grans ONGs ho tenen tot bastant ordenat, però hi ha petites que potser els aniria bé un col·laborador que els pogués aportar, doncs, un suport gràfic. I així va néixer una petita col·laboració l'any 2000 amb Aigua pel Sahel, la Montse Vallmitjana i la Maria Rosa Ubiols, creadores d'aquesta petita, magnífica ONG, que va començar fent i fa una feina extraordinària i que aquest any compleix 25 anys d'actuació a Burkina Faso. I des d'aquest any 2000, que vaig fer el primer viatge amb ells fins a dia d'avui, doncs soc voluntari de la ONG. Sempre que viatjo allà, viatjo una mica com a fotògraf i com a voluntari col·laborador, és a dir, la doble missió de documentar gràficament allò que es pot viure i alhora, com aquest últim viatge que fa ara, doncs, un mes que he tornat pràcticament, fer informes de totes les poblacions que a través de les contraparts africanes ens han presentat sol·licituds, demandes de pous d'aigua potable, i en funció de quines siguin les seves necessitats, doncs es dona prioritat a uns o altres. Però és una feina magnífica, no la meva, la d'ells com a ONG i la de tots els que hi estem implicats.
I ara, quan vas tornar, Pepe, de la teva estada, darrera estada, em vas comentar, sobretot, dues situacions molt colpidores, no? Una que fa referència a l'educació i una altra d'una població desplaçada que realment està en situació de gran patiment.
Sí, bueno, la primera que has fet menció, Lluís, no és tan recent. Hi ha un lloc a Burkina Faso, a la frontera amb Malí, pràcticament. Cal dir que Malí és una mica la font inicial del jihadisme, és a dir, tots els atacs que ara Burkina Faso està patint, que lamentablement són cada cop més, venen del nord, venen de la part de Malí, la majoria d'ells, no? I aquesta part del nord, una mica més retirada cap a la part occidental, cap a la part de l'oest, hi ha una petita illa, un mig d'un llac que es diu Tomail. Allò és una illa on viuen 1.000 persones, 350 de les quals són nens, que no han tingut mai una escola. Fa 500 anys que està habitada i aquestes criatures, ni els pares, ni els avis, ni els besavis, han tingut mai una escola. Llavors jo vaig iniciar una mena de campanya pràcticament personal, recolzat per Aigua pel Sahel, tot i que no és la seva feina. Aigua pel Sahel es dedica a pous d'aigua, no a escoles. I vaig aconseguir unes contraparts africanes que per 40.000 euros, 45.000 euros certament, feien una escola per aquestes 350 criatures, que estan en zona de risc, perquè ja el jihadisme està totalment rodejant la illa, i sabem positivament que aquestes criatures, si no se les educa, que és l'única eina per actuar realment enfront d'aquesta invasió, són candidats ferms a formar part del jihadisme.
En el seu cor, senyor Pepe Navarro, bateguen especialment dues situacions colpidores que necessiten el nostre suport. D'una banda, una escola, i d'altra banda, una població desplaçada en risc de mort.
Sí, això és un fet que ha anat en augment, desgraciadament, a Burkina Faso en aquests últims anys. És a dir, abans, parlant de l'escola i de la necessitat de crear-la per cobrir amb educació el risc de que aquests joves acabin engrossant les files del jihadisme, pues a la resta del país, sobretot a la part nord, les invasions, els assassinats, són cada cop més freqüents. Això ha fet, doncs, que hi hagi una quantitat cada cop més gran de persones que fugin de l'horror, i literalment és l'horror dels assassinats, busquin dins del propi país instal·lar-se i crear nova vida, noves comunitats. Jo amb aquest últim viatge vaig poder estar directament dins d'una d'aquestes comunitats. Era una zona de risc, un lloc que es diu Burkum, i allà actualment hi han assentades 512 famílies amb un cens que jo vaig demanar a la Mairie, a l'alcaldia, si em podia facilitar. I la situació era tan difícil que jo vaig trucar a Barcelona directament, sortint d'aquell lloc, vaig parlar amb els responsables de l'ONG i els vaig demanar que intervinguéssim d'una manera radical i el més aviat possible. Ha estat un èxit, perquè a penes fa un mes que jo he tornat i ja s'està fent un pou d'aigua potable, un lloc on les dones em van explicar, doncs, cada dia s'aixequen a les 4 del matí, surten de la seva petita casa o cabanya o tenda de plàstic que tinguin muntada per sobreviure, i estan 8 hores fent un itinerari d'anada i tornada per portar un bidó o un covell d'aigua. 8 hores diàries. Aleshores, per una mica, per facilitar que tot això anés a menys, ja els estem fent un pou. Aigua pel Sahel els està fent un pou amb una acció magnífica que els honora perquè han actuat molt ràpidament. I ara què passa? Quina és la meva petició? Bueno, doncs que aquesta gent no té terra, està conreant terres de les persones que els volen ajudar, dels autòctons. Ara arriba l'època duríssima, després de les pluges, de la sequera, que és juliol i agost, i a mi em van sol·licitar moltes persones d'allà responsables, no ells, que ells no demanen, ells només estan per rebre, si els podíem ajudar a menjar. Això es tradueix en una sol·licitud de pràcticament 512 sacs de 100 quilos de blat per poder ajudar les famílies. Un pressupost del voltant d'uns 15.000 euros que ens permetia el mes de juliol salvar doncs, aquestes 512 famílies. La majoria són dones i criatures. I aquesta és una mica la fita actual.
Uh-huh. Des d'aquí podem fer alguna cosa per ajudar aquestes persones?
Home, sí. Si hi ha algú que vulgui ajudar adreçant-se a la web d'Aigua per al Sahel, doncs seria fantàstic. Qualsevol petita ajuda és ben rebuda. Ara fa un parell d'anys va haver una situació similar. Es va produir també a Burkina una famín, una situació de gana molt, 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 molt forta, i Aigua pel Sahel, també sortint una mica del seu punt, va col·laborar, amb la sort que després una administració catalana, em sembla que era, no recordo ben bé el nom, Ajuda al Desenvolupament, crec que és, va ajudar i va retornar els diners perquè va tenir consciència de que el que havíem fet allà durant les dues setmanes que vaig estar jo repartint més de 1.000 sacs de blat va salvar moltíssimes vides.
Amb tota la teva trajectòria, tota la teva vivència com a persona i amb tot el que has viscut fins ara, Pepe, si haguessis de triar una paraula que tingués el màxim significat per tu, quina seria?
Amor.
Per tant, caritat, podem dir també, no? Ens quedem en silenci quan ha dit la paraula amor, perquè em sembla que ja no hi ha res més per afegir, oi? Bé, per exemple, el Papa Francesc ens parla d'un problema preocupant avui dia, com és la indiferència, o la globalització de la indiferència en relació amb el patiment dels altres, sobretot dels que són diferents a nosaltres. Vostè ja abans que tinguéssim aquest Papa, em sembla que ja ho ha aplicat, això, una mica, d'intentar lluitar contra això, vaja.
Sí, sens dubte, sí.
Sí, sí. Bé, doncs, la conversa amb el fotògraf Pepe Navarro ha estat un plaer avui des de la veu de Càritas. Hem pogut parlar de temes molt diferents però amb molts elements en comú, com són l'amor, paraula clau que ha descrit ell, la por, la desolació, la destrucció, la bellesa amb ve alta, la desesperació. Li agraïm molt el temps que ens ha dedicat Pepe Navarro amb les seves mirades i els testimonis vius que ens ha transmès. Ens quedem també amb el patiment de Sarajevo, gairebé un quart de segle després del final d'aquella guerra. Esperem que ens torni a visitar aviat. Moltes gràcies i bona nit.
Molt bona nit.
Gràcies a vosaltres per rebre.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
El cardenal arquebisbe de Barcelona i president de Càritas diocesana Joan Josep Omella va ser escollit la setmana passada president de la Conferència Episcopal Espanyola per als propers 4 anys. Salvador Busquets, director de la diocesana de Barcelona, ha definit Omella com una persona propera a la gent i als més necessitats. Recorda que l'arquebisbe de Barcelona va ser president de la Comissió Episcopal de Pastoral Social entre el 2002 i el 2008 i també entre el 2014 i el 2017, organisme encarregat de coordinar la feina d'entitats com ara Càritas. Igualment, és l'actual responsable de la pastoral social en l'àmbit de la Tarraconense i bisbe delegat a Càritas Catalunya. Aquest factor remarca el seu perfil eminentment social i de servei cap als més vulnerables. També el diaca Josep Maties, delegat episcopal de Càritas Diocesana, ha agraït el compromís de l'arcabisbe de Barcelona amb Càritas i ha assegurat que aquest serà encara més transcendent des de la nova responsabilitat d'Omella com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. Càritas Europa, davant de la situació de les persones refugiades a Grècia i Turquia, ha emès una nota en què reclama amb urgència una reacció humana a la frontera i expressa que els migrants no s'han de veure com una amenaça a la seguretat, que són persones en situació vulnerable i que necessiten la nostra ajuda. En resposta als últims esdeveniments dramàtics a la frontera, Càritas Europa fa una crida a la Unió Europea i als seus estats membres perquè busquin urgentment una solució humana i digna a la dramàtica situació humanitària que ara s'està desenvolupant a la frontera exterior grega, tant a les illes com al continent, després que Turquia obrís la seva frontera exterior ara fa uns 8 dies cap als estats de la Unió. La secretària general de Càritas Europa, Maria Naiman, ha manifestat que les persones que intenten arribar a Europa a la recerca de protecció han de ser tractades amb dignitat i respecte i no ser rebudes mai amb gasos lacrimògens, armes de foc o odi. També ha afirmat que Europa ha de defensar valors com ara la humanitat i la solidaritat, que són el nucli de la Fundació de la Unió Europea. Càritas Europa remarca igualment que el continent ha de mostrar solidaritat cap a Grècia i als sol·licitants d'asil que queden als llimbs legals, especialment a les illes gregues, i que els estats de la Unió haurien de reubicar urgentment els sol·licitants d'asil, començant pels més vulnerables, com són els menors no acompanyats. Reitera, a més, aquesta crida al costat de 64 organitzacions europees de la societat civil més, que subratlla encara més aquest fet, la urgència de la situació inhumana. Finalment, Càritas insta totes les parts a abstenir-se de fer servir la violència contra els migrants i les ONGs que els rescaten i els donen suport. Condemna enèrgicament les restriccions aplicades a l'accés a l'asil i les devolucions en calent que s'estan duent a terme a Grècia i a la frontera turca. Reconeix, finalment, la necessitat d'implementar polítiques integrals a llarg termini que incideixin en les causes que condueixen a la migració forçada. La Federació Catalana de Futbol ha signat un acord de col·laboració amb Càritas Catalunya, a través del qual les seleccions catalanes absolutes masculines i femenines de futbol i de futbol sala lluiran el logotip de l'entitat social a la màniga de la samarreta de joc durant el proper any. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, i el de Càritas Catalunya, Francesc Roig, van subscriure de manera conjunta dimecres passat aquest conveni en un acte celebrat a la seu central de la Federació Catalana a Barcelona, amb què l'entitat esportiva s'ha unit al projecte solidari de l'organització. A més, entre altres compromisos, la Federació Catalana de Futbol impartirà xerrades i col·loquis formatius als col·lectius de persones en situació de risc, amb les quals treballa Càritas Catalunya, sobre l'educació en els valors de l'esport i les pautes per tenir una vida sana i saludable. Igualment, amb aquesta aliança, l'ENS federatiu cedirà entrades gratuïtes per a infants, adolescents i joves atesos per Càritas Catalunya per assistir a esdeveniments com ara el partit de la selecció de futbol, la Supercopa de Catalunya o les finals de la Copa Catalunya. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, després de segellar el conveni, va remarcar que la federació i el futbol en particular sempre han estat al costat de les persones amb més necessitats i va indicar que estan molt satisfets de poder lluir la imatge de Càritas a la samarreta de la selecció. Alhora que va afegir que el futbol català així ajudarà i contribuirà de manera activa a fer de la nostra societat un lloc millor. Per la seva banda, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, va indicar que aquesta col·laboració s'emmarca en el programa Entitats amb Cor de Càritas, que des de l'any 2009 ha establert projectes de col·laboració amb federacions i clubs esportius de diferents disciplines i va destacar que la Federació Catalana de Futbol, incorporant-se en el projecte, mostra el seu esperit solidari i el compromís amb les persones més desfavorides del nostre entorn. Diversos usuaris d'Speed van visitar el dia 28 de febrer les instal·lacions d'Agrapats, l'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana d'Urgell. Speed és una organització d'economia social amb l'objectiu de treballar per afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment les que tenen discapacitat o situació de vulnerabilitat, seguint la seva línia d'aliança amb altres agents socials per impulsar un sistema just i equitatiu. Van visitar Agrapats per conèixer millor aquesta empresa d'inserció laboral. El grup va poder gaudir d'un recorregut que va incloure les botigues Moda Re i Encants i la nau on es gestiona la recollida selectiva de roba i de complements. Gràcies al vídeo que actualment està compartint Grapats, titulat Més que un contenidor, els visitants van poder veure tot el procés que segueix la roba que els ciutadans donen, des de la donació fins a la venda de la roba a la botiga Moda Re. Es van mostrar especialment interessats en el projecte sociolaboral i les oportunitats que brinden a les persones en risc d'exclusió laboral, així com en el funcionament de tot el cicle que segueix el residu tèxtil. Des de Grapats se'ls va donar una explicació de les diferents línies de negoci que ofereixen, juntament amb una visita guiada per les instal·lacions, acabant a la botiga de segona mà Moda Re.
dels testimonis.
El testimoni té un nom propi avui, el projecte Compartim la taula. I és que moltes vegades diem, com més serem a taula, potser podem pensar que més ben repartit està tot. Des de Càritas es constata sovint la necessitat que tenen moltes de les persones que s'apropen a l'entitat de relacionar-se, de tenir algú amb qui parlar, amb qui compartir. Tot això els perjudica la seva salut emocional de manera important, el fet de no tenir això que comentem. S'organitzen dinars dues vegades al mes dins aquesta iniciativa i en aquests dinars pot participar tothom que voldrà lliurement, sempre que siguin persones ateses per Càritas en els diferents programes. Es tracta de crear un espai de convivència informal, per dir-ho així, on tothom segui a taula com un més. L'objectiu és millorar les relacions interpersonals dels participants, oferir un espai d'intercanvi d'experiències i de vivències i crear estratègies d'autoajuda, de participació i de resposta comunitària que traspassin més enllà de l'estona de compartir el dinar. Parlem d'aquest projecte, que té ja com a dies assignats els dimarts i els dijous al migdia, i ho fem amb Gemma Bajona, de Càritas Diocesana de Solsona i concretament de Càritas Berga. Ens escolta ja Gemma Bajona. Bona nit, benvinguda a la veu de Càritas.
Bona nit a tots.
Gràcies per la seva presència avui, amb un testimoni molt especial, el de Compartim taula, que va d'alguna manera molt connectat amb l'objectiu general de Càritas des dels seus inicis, oi? Com sorgeix el projecte Compartim la taula?
Compartim taula sorgeix per la motivació que teníem a Càritas Berga d'anar creant, no?, aquests espais que cada vegada som més conscients que s'han d'anar creant, doncs, espais més relacionals, més de tu a tu, on també realment fer sentir participants, no?, les persones que tenem. Llavors nosaltres partíem de que havia de ser algo senzill i dins de la quotidianitat, no?, de tots nosaltres. Les professionals de Càritas Berga, justament, el que fem la majoria dels dies és compartir la taula entre nosaltres els migdies, no? I ens va semblar que potser això, estendre-ho a la gent que participa en els nostres programes, doncs podia ser una bona fórmula, no?, de nou espai relacional, i va sorgir d'aquí, no?, de pensar que l'hora del dinar, doncs, és una hora on molta gent dine, per no dir també sopes, morses, sol, i que quan a moltes cases és l'espai, doncs, de trobada, de compartir el que o com ha anat el dia, de les inquietuds i tal, no? I és d'on parteix, no?, d'aquestes ganes de crear un espai relacional dintre del dia a dia, de la quotidianitat i des de lo senzill, no?
Uh-huh. Molt bé, aquesta senzillesa que pot fer un gran bé a moltes persones, sense uh-huh. grans planificacions, de vegades en forma de grans coses, sinó simplement aquesta cosa tan senzilla d'acompanyar i d'oferir taula. Com funciona el projecte Compartim taula?
Nosaltres el que fem és de tot el ventall de gent, doncs, que està participant en els diferents programes que duem a terme a Càritas Berga, vam pensar el que no podíem fer era convidar tothom i fer una gran taula com de casament, perquè si no també perdíem l'essència, no? Ha de ser una taula compartida, però petita, on tothom s'hi senti acompanyat i que pugui dir i ser escoltant, no? Llavors, nosaltres el que vam fer i estem fent és prioritzar aquelles persones que ens sembla, doncs, que potser això, estan més soles, dinen sempre soles, que necessiten més aquest espai relacional perquè el seu dia a dia, bueno, no el tenen fàcilment, no? Llavors, nosaltres convidem aquestes persones i està obert aquell dia, ells ja tenen el calendari de, mira, el Compartim taula serà aquest dia, no? Llavors, hi ha algú que un dia no pot vindre, doncs, perquè no s'ho ve bé o perquè té alguna altra cosa, i cadascú es porta el seu dinar. També és una cosa important, perquè quan vam estar parlant del projecte, diem, què fem? Fem alguna cosa per dinar i posem el plat a taula? I vam veure clarament que nosaltres la prioritat no era posar un plat a taula, sinó compartir el temps i l'espai. Llavors cadascú ve amb la seva carmanyola,
molt bé,
professionals, com els voluntaris, com els participants, i cadascú menja el que porta, i és l'espai més de trobada, més que el de... Això, no? Que volíem fugir una miqueta, també d'això, que no fos posem un plat a taula, sinó que el que posem és la companyia de tots plegats.
Certament. En aquest cas, no és tant la necessitat del menjar, que també suposo que es pot trobar el cas que algú la tingui, sinó sobretot l'acompanyament i la trobada i també l'engrescament, animar les persones que de vegades poden estar doncs, en situació difícil a nivell personal. Certament Càritas té altres espais, no?, de menjador i d'assistència en menjar.
Però no volíem que fos això.
Certament.
I realment tenim gent doncs, que va començar a participar en el projecte perquè s'ha vinculat amb algun servei més així econòmic, més d'ajuda d'assistència, i tot i que ha hagut de deixar de necessitar el nostre cop de mà més assistencial, continuï venint a compartir amb taula, no? Perquè, i realment això és el bo, no? Que no es vinculi la gent sols a Càritas perquè allà hi trobi un sí a una necessitat econòmica o d'allò, sinó que em vinculo a Càritas perquè hi trobo alguna cosa més, no? Mm-hmm. Que això penso que també és un bon indicador de què és un bon projecte per nosaltres.
I tant. Avui ens acompanya, com a testimoni, Gemma Bajona, responsable de Càritas Parroquial de Berga. Ens està explicant el que és el projecte Compartim Taula. A banda de vostè, altres professionals i voluntaris de Càritas, quin perfil de persones hi participa?
Mira, a part de diferents professionals i alguns voluntaris, fins i tot els mossens, algun dia també s'hi suma algun d'ells, el perfil és molt dona, dona sola, algú té algun germà amb qui conviu, algun fill, però sobretot el perfil és de dona d'entre uns 45 i fins als 75 anys ben bé. És potser el perfil més fort que tenim participant en aquest programa. També aquest perfil de vegades també necessita el que has comentat abans, no? També relació, però també altres persones amb qui confiar i tal. I el que sí que hem pogut de notar amb el projecte és que també va més enllà. Després, quan surten, algunes queden per anar a donar el vol o queden un altre dia per anar a veure alguna cosa que es fa aquí a la ciutat de Berga Plegades, que també era un dels objectius, no? Que podem anar constatant que amb aquest petit espai que hem anat creant es van lligant doncs, relacions d'amistat, d'autoajuda, de tindre una amiga, no? Que potser si em quedo a dinar sola a casa difícilment l'hagués trobat.
Clar, doncs una oportunitat de refer molts vincles i d'ajudar moltes persones en definitiva. Bé, a vostès i als qui se sumen a aquest projecte Compartim Taula, què els aporta a cadascú?
Mira, jo, com que avui va de testimoni,
sí.
Jo com a professional penso que el que m'aporta és algo que malauradament els professionals amb tota la burocràcia que ens emplena a Càritas i bueno, perquè ha de ser així, dona l'oportunitat d'un espai on establir una relació diferent, amb la gent que estem al seu costat, on de vegades amb el dia a dia i el caos que de vegades tenim i la feinada i d'allò se'ns escape i no arribem, no? I llavors jo penso que és una oportunitat, no? D'apropament, de realment sentir-te de tu a tu amb la gent que tenem, de poder, doncs, també establir aquesta altra confiança, no?, que va més enllà de la relació professional. Penso que és algo que no ens podem perdre els professionals que estem a Càritas i que ens brinda, no?, l'estar treballant a Càritas, poder crear aquests espais on tenim aquest contacte molt diferenciador amb les persones que hem de relacionar-nos d'una altra manera, no? Professionalment, perquè és el que fem, no? Però aquests espais van més enllà, que realment a mi m'enriqueix molt com a persona, no? Com a Gemma professional, però com a Gemma com a dona, i Gemma com a veïna de Berga, no? Que poder tindre aquesta relació diferent amb aquest espai.
I tant, un horitzó important, no?, per als professionals de Càritas, que podem dir-ho, són professionals que viuen de la feina que fan, que es dediquen íntegrament al seu treball, però que també reben molt més enllà i entren en una dimensió que no és l'estrictament laboral. Ens ho està explicant molt bé Gemma Bajona, responsable de Càritas Berga. I bé, quina valoració en fan els qui han tirat endavant aquest projecte?
Bueno, és això, no? El que he anat dient ara, doncs, per ara, positiva, no? Tant per una banda, per una altra, no? Perquè veiem això, no? Indicadors, més grans o més petits, doncs, que ens diu, bueno, això funciona, això val la pena que ho anem mantenint, no? El que et comentava, gent que es desvincula del tot d'altres programes que tenim més assistencials, doncs aquí continua venint, no? I amb ganes i recordant, Gemma, o Anna, o aquest dia tenim, compartim taules, saps? I el fet de que tant si som més o som menys, doncs, perquè hi ha dies, doncs, per circumstàncies que potser som menys gent, doncs, que tothom veus que en té aquelles ganes, que participi, que no estic aquí com podria estar a casa, que no sense ningú que em digui res i jo sense participar, sinó que realment la gent ja també s'ho sent seu, no? Tant de les professionals com els que hi participen. I allò que he comentat abans, no? El fet de que ultrapassi, no?, l'espai, el tema, les relacions que es van fomentant aquí, el fet de que quan surten, doncs les persones que participen, doncs han creat altres lligams fora d'aquest espai.
I tant. Recordem que el lloc on es fan aquests àpats, aquestes trobades de compartint taula, és el Casal Parroquial Patronat de Berga. I si algú vol més informació, pot enviar un correu electrònic a l'adreça caritasparroquialberga@gmail.com, si li sembla bé que donem aquest correu electrònic pels qui vulguin demanar informació, especialment els qui ens escolteu del Berguedà o d'aquesta zona de la diòcesi de Solsona. Gràcies, Gemma Bajona, responsable de Càritas Parroquial de Berga. I res, fins una propera ocasió. També felicitats. Ahir celebràvem el Dia Internacional de les Dones i és oportú que ens hagi explicat aquesta iniciativa on hi ha certament moltes dones implicades i on el perfil és clarament, com vostè ens comentava, femení, oi?
Sí, 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 realment és així. Perquè potser és això, no?, que el col·lectiu de les dones també és més vulnerable o té també més necessitat, no?, d'aquests espais.
Moltes gràcies, novament, Gemma Bajona, responsable de Càritas Berga. Una abraçada i felicitats per la feina que fan. Endavant, fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Des d'avui fins divendres, un grup d'alumnes de la Salle Torreforta de quart d'ESO impulsa una campanya de recollida de roba a nivell d'escola i de barri a favor del projecte filigrana de Càritas diocesana de Tarragona. Dimecres a 11:45 del matí a la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense, al carrer dels Àngels 18 de Barcelona, es reunirà la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. I dimecres a 11:00 es reunirà a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa la Comissió Permanent de Càritas Diocesana. I també dimecres, en aquest cas a 6:00 PM, a la seu de la mateixa diocesana, el bisbe Josep Àngel Saiz presidirà la presentació de l'informe FOESA. I diumenge a 6:00 PM, al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet, Tocats pel Gospel oferirà un concert per ajudar a finançar els projectes de l'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona. Res més. Gràcies per la vostra companyia. Tornarem dilluns vinent a les 8 aquí a Ràdio Estel. Salutacions al Xavi Aguilar i al Jaume Parra a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.